La Comissió Europea està estudiant la resposta d'Espanya a la carta de requeriment que va enviar a Brussel·les el passat mes de febrer, fent un toc d'alerta sobre el continu deteriorament del delta del Llobregat a partir de diverses denúncies que havia presentat des del 2012 l'entitat ecologista d'Epana. Una resposta enviada fora de termini, segons hem pogut saber, i de la qual no han transcendit encara els detalls, però que hauria de donar resposta a diverses qüestions, entre les quals l'incompliment de les mesures compensatòries per l'ampliació de grans infraestructures com el port de Barcelona i l'aeroport del Prat, i també reclamant augmentar la zona especial de protecció d'aus del delta del Llobregat. Paral·lelament, Aena ha tornat a desenterrar el nou projecte d'ampliació que ha posat en peu de guerra administracions i també entitats del territori. Aquest dissabte, més de 700 persones han sortit al carrer en la primera mobilització ciutadana en contra d'una proposta que, tal com us hem explicat en altres ocasions aquí al Connexió Europa, suposaria la destrucció de bona part de la reserva natural de la Ricarda, als espais naturals. De tot plegat, avui en parlarem amb la gerent del Consorci del Delta del Llobregat, Maria José Albaladejo, qui ens explicarà i recordarà la importància mediambiental, però també hídrica, que té aquesta zona. I també coneixerem els arguments jurídics que expliquen la necessitat de la seva preservació amb l'advocat Quim Conté, que considera la proposta il·legal, d'acord amb les directives europees. Alhora també escoltarem què hi tenen a dir entitats ecologistes com Zeroport. Som-hi, us donem la benvinguda a una nova edició del Connexió Europa. L'espai natural de la Ricarda és únic i irreproduïble. Així mateix, ho han destacat des del Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat en resposta a l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport que afectaria aquest espai. Així mateix, ho van evidenciar i reivindicar fa tot just una setmana en una visita per aquesta zona. De tot plegat, en volem parlar amb la gerent del Consorci, Maria José Albaladejo. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera taula institucional per abordar el futur de l'aeroport del Prat s'ha emplaçat aquest dilluns a una nova cita tècnica després que Aena no hagi presentat cap informe al respecte dels seus plans d'ampliar la tercera pista. Com valoreu aquesta primera trobada que hi ha hagut a nivell institucional?
Doncs decepcionant. Decepcionant en el sentit de que esperàvem almenys que es concretessin molt més els arguments o les justificacions d'aquesta necessitat d'ampliació de la tercera pista, i això no ha estat així, i a més és que encara sembla que tinguem més amenaça que no pas abans, perquè ara ja no és una amenaça només d'una proposta d'Aena com a entitat propositiva, diguéssim, del projecte, sinó que és que a més ve acompanyada del secretari d'Estat, que tampoc concreta, i que l'únic que sembla que diuen és que faran molt bé les coses. Faran molt bé les coses. O sigui, nosaltres ho farem amb el màxim respecte mediambiental. I nosaltres el que diem és que, sense discutir les necessitats de convertir l'aeroport en un aeroport més internacional, diríem, doncs que l'afectació en el medi natural és absolutament incompatible amb això. Per tant, s'han de buscar alternatives. Buscar alternatives a aquesta afectació, fent igualment l'ampliació o les necessitats d'ampliació o les necessitats de convertir a l'aeroport en un aeroport internacional, però sense malmetre el medi ambient. És que no hi ha una altra sortida. Això potser no vol dir ampliar, això a lo millor vol dir millorar, això a lo millor vol dir altres connexions, a lo millor significa altra operativa, a lo millor significa un altre pla de gestió d'aquest aeroport. Però no necessàriament ha de ser una ampliació, que a més està absolutament certificat per d'ells mateixos que afecta un espai natural i desprecien totalment aquest espai natural, baixant-lo de categoria fins i tot, despreciant els valors naturals que té, desconeixent-los. Vull pensar que és desconeixent-los, però és que ja temo que és coneixent-los i despreciant-los expressament. Aquest és el meu, diguéssim, posicionament, poder indignació, ja no sé com dir-li, sí, sí, sí. No? En qualsevol cas, decepció.
Des del Ministeri de Fet de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'assegurava ahir, ja ho deixaves caure, que el nou pla director serà, van dir, textualment, mediambientalment sostenible, però no van concretar res, com bé deies, sobre les compensacions que proposa Aena. De fet, vosaltres la setmana passada ja advertíeu i també altres entitats ecologistes també han posat aquest accent en què els terrenys que proposa Aena són els mateixos que ja haurien d'acollir la compensació de l'anterior ampliació d'aeroport, del 2004. Clar, queda clar que aleshores no hi hauria cap espai per poder protegir i per poder compensar en qualsevol cas la destrucció mediambiental que suposaria la Ricarda.
Clar, jo no vull... Potser després t'insisteixo en els valors naturals de la, de la Ricarda perquè quedin clar d'una vegada, perquè no estem parlant només de la Ricarda, estem parlant del conjunt del Delta, que en aquests moments està amenaçat, el conjunt del Delta, per aquesta proposta, pel funcionament de l'ecosistema en el seu conjunt. En qualsevol cas, la proposta de compensacions, en el cas en què s'admetés el projecte, es pogués començar a elaborar un projecte d'ampliació, que s'hauria d'haver negat aquesta possibilitat, però si no es nega, s'ha de plantejar un projecte amb compensacions. Les compensacions per què són? No perquè hagin de ser sempre. Les compensacions s'han de plantejar obligatòriament quan s'admet aquest projecte per una raó excepcional. L'excepció és d'interès de primer ordre, raons de salut, raons de seguretat, que primer han de justificar. I un cop si aquestes raons realment es justifiquen, potser podem parlar d'una excepció a aquesta amenaça o aquesta impacte en el medi natural. I un cop es quantifica quina és l'amenaça, s'han de fer unes compensacions suficientment sostenibles, en el sentit de que, tot i impactar, les compensacions generin un funcionament de l'ecosistema com a mínim com el que hi havia, si no millor. I això és el que ara per ara és impossible. Una, les compensacions que han plantejat no són 2 a 10, són 2 a 5 per començar, perquè necessàriament incorpora espais d'aproximació, espais de llums, espais de rodadura i perquè a més ho saben perquè ja ho van viure en l'anterior ampliació. I per tant, que no diguin coses que no són, o sigui, no ens expliquin coses que no són o no ens les expliquin a mitges perquè no ens les creiem i perquè vivim de l'experiència, no vivim de la teoria. Per altra banda, la proposta de compensacions només pot recaure en el suposat en què s'admetessin aquestes compensacions i es tirés davant el projecte, només podrien recaure en espais que actualment ja tenen valor natural, com és el propi espai litoral o l'espai agrari. Algú ho entén, això? Algú ho entén, això? Al Delta no hi ha cap terreny lliure sense valor natural o agrícola on es pugui compensar aquesta afectació.
Clar.
Aquests espais naturals són hàbitats protegits de conservació prioritària. És impossible. No es tracta de fer una llacuna 10 vegades més gran. No estem parlant d'això. Estem parlant d'un ecosistema que funciona des de fa 3 segles. Juntament amb la pineda, amb les maresmes inundables que l'envolten, amb l'espai dunar litoral, tot això té uns valors ecològics que són insubstituïbles i són irreproduïbles. Ni que els multipliquis per 10, és que és impossible. I ja per arrissar el rizo, perdoneu l'expressió, a més, alguns d'aquests espais formen part de les compensacions que s'haurien d'haver abordat en el context de l'anterior ampliació, que no es van abordar plenament. I ja per a més inri, resulta que la Unió Europea envia una carta al Govern d'Espanya i li diu que les zones que té declarades actualment com a CEPA no són suficients per protegir, per donar servei a la IVA declarada, que és la referència, l'import ambientària. Amb la qual cosa, Catalunya ha fet una proposta d'ampliació de zones protegides que justament són les zones que ara ens vol posar en el sac de la compensació Aena. O sigui, perdoneu, quantes vegades voleu vendre el mateix burro? O sigui, és que és impossible. I a més, aquest pacte ve de l'any 94. Totes les inversions deriven d'aquell pacte. Allò va ser equilibri territorial. Si tu trenques aquest pacte, et trenques l'equilibri. No estem parlant d'equilibri ara, estem parlant de sostenibilitat. Això és inviable. De totes.
Volíem preguntar-te, ja ho deixaves caure, Maria José, al respecte doncs, dels valors mediambientals i hídrics que té aquesta zona. La setmana passada va organitzar aquesta visita on doncs, vau donar a conèixer i vau reivindicar en definitiva també doncs, tota aquesta importància del Delta que, com bé deies, doncs, sembla que no tenen prou clar les administracions que proposen carregar-se precisament la Ricarda.
Clar, és que sento dir o llegeixo que el territori d'Espanya protegit a xarxa Natura 2000 és del 27%, quan a França és del 12 o del 15, i que, per tant, si ens concentrem només en un tros com és la Ricarda, doncs què m'has de? Pues total, si encara continuarem sent els campions en xarxa Natura 2000. O sigui, barbaritats d'aquest estil s'estan dient. Ara resulta que els economistes són els experts ecòlegs? O sigui, a veure, l'estany de la Ricarda és un antic braç de riu abandonat del segle XVII. Té uns valors ecològics amb hàbitats, amb fauna, amb flora, que són irreproduïbles. La Ricarda és la zona humida menys modificada i amb els hàbitats més madurs i consolidats de tot el delta. Té 17 hàbitats catalogats, 3 dels quals són de conservació prioritària. Això és el 75% de la seva superfície total. Clar, això és segons la normativa europea. No és que ho diguem nosaltres perquè ho estem allà mirant cada dia, investigant. No, és que això està protegit en la directiva Hàbitats i en la directiva Aus europea. A més, aquest és un conserva un dels aiguamolls més valuosos del Delta per la seva naturalitat i per la seva extensió, a més del seu estat de conservació global. Vull dir que no estem parlant d'un espai qualsevol fet fa 4 dies. I ja, per si més, i si més no, aquest espai amb aquesta rica biodiversitat i amb algunes espècies que només es troben aquí, com va explicar Narcís Prat, el catedràtic emèrit Narcís Prat, l'altre dia, el seu equilibri es basa entre l'aigua dolça de la pluja i del freàtic i l'aigua salada que entra des del mar. I això fa que els dos extrems de la llacuna puguem trobar espècies molt diferents. Això és una riquesa irreproduïble. L'estand de la Ricarda, a més té un paper importantíssim en la regulació de la hídrica del delta. Ofereix zones d'evacuació perquè en cas de grans inundacions l'aigua arribi al mar. I a més, en cas de pujada del nivell del mar amb efecte del canvi climàtic com estem ara, amb emergència climàtica, les zones humides s'ha demostrat amb els seus fronts dunars i les pinedes litorals actuen de cinturó de protecció de les mateixes infraestructures que hi ha construïdes com l'aeroport o del mateix espai agrícola. Si trenquem això, estem trencant l'equilibri sencer de tot el delta.
Per tot plegat, Maria José, què espereu també doncs, per part de les institucions europees? Recordem que al febrer doncs, va haver aquest toc d'alerta per part de la Comissió Espanya pel continu deteriorament del Delta i, de fet, ja en vam parlar en dues ocasions aquí al Connexió Europa. Segons hem pogut saber, a més, la resposta per part d'Espanya l'ha enviada pràcticament un mes fora de termini. Què espereu en aquest sentit? I aquesta és la pregunta. Què espereu de les institucions europees atenint doncs, això, les dues directives que hi ha i que protegeixen aquest territori, que seria la directiva d'Aus i també la directiva d'Hàbitats?
Doncs esperem justícia i esperem la veritat. És que és impossible. O sigui, esperem el que se suposa que hem d'esperar. És que no esperem cap miracle. M'explico? Esperem lo lògic. És que no hi hauria ni d'arribar aquest tipus de proposta. Els fons europeus, els 1.700 milions d'euros, s'haurien de gastar en invertir en aquests... Bueno, ja no dic... Potser ja ara parlo de coses que no em pertoquen, però evidentment en el sistema de comunicacions del país, amb Reus, Girona, etcètera, com s'està dient, en millorar les infraestructures ferroviàries i evidentment en l'emergència climàtica, en canviar el sistema productiu del país, per favor, que no podem dependre del turisme, justament perquè ho hem vist durant la pandèmia. Pandèmia, per altra banda, que ha arribat perquè hem malmès el medi ambient. Si els éssers humans no afectéssim com estem afectant el medi natural, segurament no haguéssim tingut la pandèmia que hem tingut. Això està demostrat pels científics, però els científics pues, tenen la veu que tenen i se'ls posa el micròfon quan se'ls vol posar, en plan anecdòtic, no?
Sí.
Es confonen ecòlegs amb ecologistes, amb tots els respectes. Els ecologistes i la societat civil tenim un paper importantíssim d'això, però la veu dels científics, la veu dels ecòlegs, la veu dels catedràtics i catedràtiques d'ecologia i de biologia, on està? On se'ls escolta?
Sí.
Doncs... Això al final, i no oblidem una altra cosa, la Ricarda, en el seu conjunt, dins del context català, tant que es parla de país, i que tant que es parla d'això, de la xarxa Natura 2000, doncs què m'has de, si total, solament és un trocito, nosaltres en tenim de sobre de xarxa Natura, No, no, les zones humides en Catalunya són només l'1% del territori català i són els ecosistemes amb major biodiversitat i alhora són els que tenen una fragilitat més gran per tot el tema del canvi climàtic i perquè estan a la vora del litoral. Són a l'actualitat els espais més amenaçats pel canvi climàtic i per tant és on més s'ha d'invertir per conservar-los. Una altra cosa, no oblidem que la Ricarda i el seu conjunt d'aiguamolls proveeixen de serveis ambientals a la població metropolitana. Sí, el funcionament de l'ecosistema deltaic en el seu conjunt garanteix l'aigua de l'aqüífer profund. Si s'altera aquest sistema, deixem de beure aigua, eh? Deixem de beure aigua de l'aqüífer, que és el que estem fent ara. La salinització està garantida. Després ens gastarem diners en dessalar l'aigua. O com ho fem, això? O en potabilitzar-la? O què? O enxufem... A on endollem per agafar aigua? I no oblidem, doncs, evidentment, tots els milers de persones que han pogut gaudir d'un espai de lleure educatiu que representa el Delta del Llobregat. Ja podem anar construint el Delta del Llobregat en un altre lloc, com si el volen construir al Pirineu i l'àrea metropolitana i la població de l'àrea metropolitana, l'àrea més densament poblada de tota Catalunya. On se'n van els ciutadans de Cornellà? On se'n van els ciutadans d'Hospitalet, del Prat, de Sant Boi, de Gavà, de Viladecans?
O de Barcelona, fins i tot. Sí, sí.
Bueno, dic aquests per dir...
Evidentment,
no? Per no dir la més gran.
Sí, sí. Doncs aquests són els factors mediambientals, de fet, al respecte de la protecció de l'espai natural de la Ricarda i del conjunt del Delta del Llobregat. Ara, de seguida, de fet, coneixerem també els arguments jurídics al respecte d'aquest posicionament en contra de l'ampliació de l'aeroport de Prat. Hem parlat amb Maria José Albaladejo, ja és la gerent del Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Gràcies per atendre'ns avui a Connexió Europea. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
La Comissió Europea no s'ha pronunciat encara respecte a la proposta d'AENA d'ampliar l'aeroport del Prat, però sí ha recordat que qualsevol projecte de fer créixer la infraestructura hauria de complir amb les directives d'hàbitats i d'aus. Precisament, agafant aquesta legislació europea, l'advocat Tim Gunter ha assenyalat que la proposta d'ampliació, tal com està plantejada, és il·legal. Així mateix, n'ha deixat constància en un article a l'europeu.cat. Tim Gunter, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
En primer lloc, per què està fora de la llei?
Bé, home, des del meu punt de vista està fora de la llei atenent-nos al que seria la regla general de la directiva Hàbitats, que ho diu clarament, que és que està prohibit danyar aquestes àrees que estan protegides, no? Com és el cas del Delta Llobregat en el context de la xarxa Natura 2000. Llavors, de cara a fer qualsevol tipus d'intervenció, de construcció en una àrea com aquesta, ja hem d'entrar en el terreny de les excepcions. La regla general és que està prohibit. I el que ens diuen els manuals d'interpretació que s'han publicat per part de la Comissió Europea recollint tot el que seria doncs, normativa i jurisprudència dels darrers, podríem dir, 30 anys en temes mediambientals, és que s'ha de fer una interpretació restrictiva de les excepcions. Perquè si resulta que les excepcions acaben convertint-se doncs, en la norma, doncs, òbviament, la norma general ja perd totalment la seva eficàcia.
En aquest sentit, la directiva d'hàbitats preveu en aquest article 6.4 aquestes excepcions per alterar un hàbitat i que són qüestions relacionades amb la salut o la seguretat pública, que aquí doncs, veiem clarament doncs, que el plantejament d'AENA doncs, no podria acollir-se, però en canvi també hi ha una tercera que és aquelles qüestions que estiguin relacionades amb interès públic de primer ordre. Això deixa la porta oberta realment a que doncs, es pugui fer el projecte?
Clar, hi ha aquí, diguem-ne que la directiva assumeix dos nivells d'interessos públics. Sí que cal mencionar el concepte de raons imperioses. Les paraules en aquest àmbit no són baladí, són paraules importants, no? Hi ha dos nivells d'interès públic. Un que seria relacionat amb qüestions econòmiques i de llarg termini, de beneficis que es poguessin obtenir d'aquestes infraestructures des d'un punt de vista a llarg termini i per la gent, que no fossin privats. I després, quan es parla de afectacions de construccions que tinguin afectacions en hàbitats o aus d'interès prioritari, el que ja s'assumeix i d'alguna manera només es permet és per raons de seguretat i salut públiques. Insisteixo en que hi ha dos nivells i cal constatar que el delta del Llobregat té tant hàbitats, diguem-ne, terrestres, paisatgístics, com també a nivell d'aus, que tenen un grau d'interès prioritari. Això, a més, es pot consultar fàcilment, com qui diu, qualsevol ciutadà que estigui interessat ho pot mirar a la pàgina web del Consorci del Parc del Delta. Però, a més, no parlem només de temes, diguem-ne, de justificar l'interès públic, sinó que hi ha una cosa encara més important, que és necessari de forma inequívoca, també insisteixo un altre cop en aquesta paraula que no està posada a l'atzar, que es presentin alternatives, que es presentin alternatives a la construcció, en aquest cas, diguem-ne, o a l'ampliació plantejada, no? En aquest cas concret nostre, perquè l'existència d'aquestes alternatives serà la que sempre s'aplicarà. És a dir, si nosaltres plantegem aquest projecte amb unes alternatives que provoquen menys afectacions, el que s'haurà de tirar endavant són les alternatives, fins i tot encara que tinguin un cost superior. El cost superior no és, diguem-ne, una excusa per poder fer el projecte principal que genera més danys. I, per últim, també hi ha un altre element que també cal mencionar com a obligatori si es tira endavant l'execució d'aquesta ampliació, seria el tema de les mesures compensatòries, que són unes mesures que no es basen, diguem-ne, simplement en temes correctors o en temes de posar un centre d'interpretació, etc. Vol dir que són mesures que han de, d'alguna manera, en la mateixa coherència de la pròpia àrea afectada, han de, diguem-ne, doncs, podríem dir, construir un nou espai natural nou, que fos coherent i de les mateixes característiques que el que ha estat afectat. Són diversos els requisits que hi ha.
En aquest sentit, quines serien les alternatives?
Bé, jo d'alternatives, en primer lloc, a mi no és qui em pertoca, diguem-ne, trobar-les, perquè ja serien qüestions, doncs, de gestió de l'aeroport del Prat i de gestió d'infraestructures, sinó que les alternatives és feina d'Aena i de les persones, doncs, que defensen aquesta ampliació, és feina d'ells presentar-les. Això per una banda. El que sí que hem vist són algunes, llegit a la premsa, no? Algunes de les compensacions, no? Que plantejaven.
Respecte a les alternatives, també cal destacar, doncs, per exemple, que Aena ja, com va proposar per primer cop aquest projecte l'any passat, una altra alternativa, de fet, era canviar el sistema de pistes, que això generaria, i per això també hi ha una forta oposició per part dels ajuntaments de Castelldefels i de Gavà, doncs, un impacte acústic major. Clar, jo no sé si aquesta alternativa també, doncs, podria caure o no dintre de la il·legalitat fins a cert punt.
Bé, és possible, però també la veritat és que corren doncs molts articles d'experts en gestió d'infraestructures i així com també s'han pronunciat els dos exconsellers de territori de la Generalitat, com en Damià Calvet i en Josep Rull, respecte al rol de tot el sistema aeroportuari català, és a dir, no només Barcelona, sinó també Reus i Girona, doncs de cara a veure com es pot, diguem-ne, doncs compensar tot el tema dels vols. Això seria per una banda, i per l'altra també cal tenir present una cosa, no? Que és que les àrees protegides, diguem-ne, que formen part d'un tipus de dret que no és un dret que es diu en anglès disposable, no? És a dir, un dret que podem utilitzar quan ens interessa i quan no, doncs no passa res, no? Això són àrees que, diguem-ne, que no es poden tocar. I malgrat els inconvenients que això pugui suposar en alguns àmbits, perquè, evidentment, jo sempre poso també aquest exemple, no? Malgrat els greus problemes d'habitatge que hi ha a la ciutat de Barcelona, doncs bé que podríem construir tot Collserola. I això ja es va fer, diguem-ne, no? Durant algunes èpoques doncs es van fer construcció en terreny que avui en dia doncs ja no s'hi podria construir, no? Però malgrat això tenim clar que el que no podem és posar a la població en un xantatge de dir-li o protegim el medi ambient o vostè o cases, no? O al revés, no? O ens carreguem el medi ambient o bé vostè tindrà pobresa, o bé vostè no tindrà habitatge, o bé vostè no tindrà aeroport, no? Jo crec que aquest és un plantejament que d'alguna manera doncs hem de rebutjar perquè la nostra obligació, i això a més la Comissió Europea això ho ha manifestat, és la recerca sempre d'alternatives que siguin sostenibles.
En aquest sentit, també, abans que feia referència a aquestes mesures compensatòries que ha proposat Aena, que és doncs, aquest 1-10 respecte a la zona que hi hauria afectada, que és l'estany de la Ricarda, clar, hem de tenir en compte que hi ha aquest toc d'alerta que va fer la Comissió Europea el passat mes de febrer i del qual encara doncs, no s'ha donat resposta a l'anterior ampliació, la de l'any 2004.
Correcte, cosa que justament no em sembla una carta de presentació gaire adequada si ara doncs, es tornen a prometre mesures compensatòries. Sí que vull manifestar, diguem-ne, perquè més ara mateix ho tinc just al davant, que la Comissió Europea el que diu, exactament, això també es pot consultar, és pública aquesta informació, el que diu és que en particular Espanya ha de prendre els passos necessaris per evitar qualsevol ulterior deteriorament de l'espai del Delta Llobregat, inclòs la xarxa Natura 2000, com a conseqüència de la implementació de grans infraestructures, com ara l'expansió de l'aeroport de Barcelona. Això ho diu la Comissió Europea, no ho dic jo mateix, no? I respecte a les mesures compensatòries proposades, doncs, bé, des del meu punt de vista, això, evidentment, doncs, ja ho han avaluat els científics, no? Sense anar més lluny, doncs, el propi CREAF. L'altre dia, doncs, es manifestava el seu director, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, en el que deia que l'estany de la Ricarda no es pot reproduir. I no es pot reproduir perquè quan es treu del lloc en el que està actualment, això, doncs, insisteixo, es pot, els experts doncs, tenen aquesta informació de forma molt més precisa que jo, no? Però, bàsicament, el que passa és que evitem, ens carreguem una barrera que impedeix la salinització de tot el delta. Per tant, quan es parla del trasllat de llacunes o també fins i tot de l'ampliació, vaig llegir, del Parc Agrari del Baix Llobregat, no? Que és un espai sí. d'unes característiques doncs, totalment diferents. No? Això seria pràcticament com dir que bueno, a canvi d'aquesta devastació, diguem-ne, del Delta Llobregat, doncs, farem unes compensacions doncs, en el Parc Natural del Garraf. Doncs aquestes serien unes mesures compensatòries que, òbviament, no serien les adequades perquè, pues, diguem-ne, que s'estaria compensant un espai de característiques diferents a l'afectat i no és l'adequat, no perquè ho digui jo, sinó perquè és contrari, insisteixo, doncs, a les directives esmentades i al manual publicat per la Comissió Europea.
De fet, també podríem dir fins i tot que també doncs, aquesta ampliació no només va en contra d'aquell toc d'alerta de la Comissió, també, sinó del propi Pacte Verd Europeu. I estem veient, per exemple, altres estats membres, com per exemple França, que finalment, doncs, i per qüestions mediambientals i per tal de complir amb els compromisos adquirits a nivell climàtic, doncs, s'ha aturat l'ampliació que tenia prevista de l'aeroport de Charles de Gaulle a París. I també, fins i tot, una llei que, doncs, que fa és prohibir els vols domèstics que es puguin realitzar en tren. També és una aposta similar, de fet, que estan veient a Alemanya. Per què aquí encara s'està pensant doncs, en això, no? En ampliar infraestructures en lloc d'apostar per un sistema compartit d'aeroports, com de fet ja proposen i veiem en altres capitals europees, com podria ser Londres, per entendre'ns?
Sí, i a més, afegeixo que en un context, diguem-ne, d'emergència climàtica com el que tenim, en el que fem un discurs públic de caire internacional de protecció dels ecosistemes, etc., quan resulta que es tracta de tocar allò que tenim doncs, just al costat, en aquest cas doncs, sembla ser que no ho volem complir. Així mateix ens trobem que la ciutat de Barcelona doncs, s'han posat en marxa, en aquest cas, una sèrie mesures de cara doncs, a impedir l'entrada de vehicles, d'uns vehicles determinats per les seves emissions de gasos contaminants i, per contra, doncs, es proposa ampliar l'activitat d'un aeroport que per si sol ja genera més emissions que tota la ciutat de Barcelona. I així mateix la pròpia afectació del riu Llobregat. No oblidem, el riu Llobregat porta 150 anys seguits sent objecte d'una pressió ambiental altíssima en totes les seves àrees, des del Berguedà fins al Bages, tota la zona del Baix Llobregat, diguem-ne de la part mitjana, no?, del Llobregat, a través de la indústria, l'agricultura, etc. I ara també el propi Delta, del qual, per cert, em sembla que queda doncs, percentatges inferiors al 10% de la seva superfície original. Doncs, home, jo crec que en aquest context resulta pràcticament abusiu seguir amb aquest model que com bé comentaves, doncs, cada vegada s'estaven donant més en els països del nostre entorn.
Quim, ja per acabar, voldríem preguntar-te també doncs, pel tema d'aquesta carta de requeriment que és previ al procediment d'infracció de la Comissió Europea. Com creus que acabarà tot plegat? És a dir, acabarà doncs, aquesta denúncia que ha fet la Comissió Europea respecte a la desprotecció del Delta del Llobregat davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Bé, doncs desconec en aquest cas quines són els, diguem-ne, els objectius que té l'Estat espanyol respecte a aquest requeriment. Sí que és veritat que, malauradament, és freqüent, diguem-ne, aquest incompliment en molts àmbits per part de l'Estat cap als requeriments de la Comissió. Per tant, doncs, no sé si ho voldran, diguem-ne, batallar en els tribunals o més aviat se seguirà durant un temps, sembla potser probable, doncs, amb aquest qui dia passa any empeny.
Molt bé, doncs hem parlat amb Quim Conté, ell és advocat, i hem parlat amb ell al respecte doncs, del que suposa també la legislació europea i respecte a l'ampliació, a aquesta proposta d'Aena d'ampliar l'aeroport del Prat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Connexió Europa i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Aquest dissabte més de 700 persones han sortit al carrer en la primera mobilització ciutadana en defensa del Delta del Llobregat pels carrers del Prat. Una de les entitats que ho han convocat és Zero Port, que des de fa setmanes alerta de les conseqüències que tindria l'ampliació de l'aeroport. En parlem amb Gemma Ossete. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
En primer lloc, com valoreu la taula sobre el futur de l'aeroport, on tal com denuncieu de fet dissabte no estàveu convocats?
Doncs, primer de tot, doncs sí, és una taula completament insuficient, en la qual només hi ha càrrecs polítics, bàsicament, i no s'ha convocat a moltes entitats socials i econòmiques i d'altres tipus de territori. Igualment, o sigui, la nostra postura és que aquesta taula també té bastant poc sentit. O sigui, i no, fins i tot el tema de convocar-nos no estaria clar si voldríem assistir-hi o no. Perquè el tema és, clar, la taula s'enfoca una mica en la idea de que s'ha de fer aquesta ampliació, no? Que s'ha de tirar endavant. I aleshores és com per negociar el com, no? Però és que no es tracta de negociar el com, es tracta de parlar del què, i ja des del què, nosaltres com ja estem radicalment en contra, és que no hi ha res a negociar, m'explico? O sigui, ha d'haver-hi un posicionament rotund de les administracions, que és que això és un projecte absolutament boig, inviable i il·legal, i que no té cap sentit en la conjuntura actual, no?
En les darreres setmanes ja us hem escoltat al respecte doncs, a la vostra oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que també passa per una oposició, de fet, a que creixin per contra els aeroports de Reus i de Girona, que també era com l'altra alternativa que es proposa des de la resta de les administracions.
Sí. O sigui, el tema d'ampliar capacitats no té cap sentit en una situació d'emergència climàtica i ecològica, quan el que s'ha de fer, segons diuen tots els informes científics, segons diu la ONU, segons diuen tots els experts, les que saben del tema, és reduir de forma clara i continuada cada any les emissions d'efecte hivernacle, i l'aviació i l'aviació internacional encara més, és el mitjà de transport més contaminant i més emissor de gasos d'efecte hivernacle. Aleshores, el que no es pot és bufar i xuclar al mateix temps. O sigui, si volem reduir les emissions, hem de reduir les emissions, no fer projectes que el que fan és incrementar de forma molt clara les emissions. Clar, és que no té sentit.
Uh-huh. En aquest sentit, què espereu de la Unió Europea? Recordem que hi ha aquesta carta de requeriment sobre la taula que ara mateix la institució comunitària està avaluant i que és perquè no s'han fet, de fet, les compensacions en anterior ampliació i també, atès que hi ha aquest pacte verd europeu que, de fet, doncs, donaria raó a tot el que estàs argumentant.
Efectivament, clar, aquí hi ha les dues qüestions. Per una banda, el tema de les emissions, que acabo d'explicar, i que la Unió Europea es planteja un objectiu global de reducció del 55% de les emissions en el 2030 respecte a l'any 90. Això per una banda. I després hi ha el tema de del Delta Llobregat, de la protecció del Delta i de la biodiversitat, que és un dels altres motius de la situació de crisi ambiental, ecològica i climàtica que tenim. També la pèrdua de diversitat, no? Aleshores, fer un projecte en el qual et carregues un ecosistema amb la vàlua, que diuen tots els experts també, que és un tresor insubstituïble, te'l vols carregar i a part vols fer-ho compensant uns terrenys que a part són terrenys agrícoles i que també els necessitarem i que no es podem... No es pot fer. El plantejament que fan és absolutament un sense sentit, no? Tant pel tema de la protecció del delta i la biodiversitat com a nivell d'emissions, entenem que la Unió Europea no pot passar de cap de les maneres un projecte d'aquest estil, sobretot a part, tenint en compte, com has explicat, els antecedents que hi ha. Que és que, per què ens hem de creure aquestes promeses quan la vegada anterior, que en teoria hi havia menys, era un projecte menys complicat d'aquest, o menys destructor, per dir alguna cosa, no es van fer. Aleshores, per què ens hem de creure que ara sí? I fins i tot, encara que fos que sí, també estaríem en contra, però és que no tenen cap credibilitat aquests plantejaments que fan, no?
Jaume, també volíem preguntar-te, perquè també doncs, aquests dies que hem estat escoltant el que dèieu, també, a banda de posar l'accent, evidentment, en les conseqüències mediambientals, que ja n'hem parlat àmpliament també en aquest programa d'avui, voldríem preguntar també per les conseqüències socials, perquè, de fet, el que vosaltres també critiqueu és que això el que fa és mantenir doncs, un model econòmic basat bàsicament en el turisme massificat i que això, de fet, ara amb la pandèmia hem vist que no era tan necessari, potser.
Correcte, completament d'acord. O sigui, nosaltres el que volem és que es basem en dades i en evidències, en coses empíriques i bàsicament en la gent que en sap i ens informa els científics. I el que diuen els científics, els experts en aquests temes, és que o canviem radicalment el model econòmic, o sigui, s'han de fer canvis a tots els àmbits, perquè si no tenim un panorama al davant realment molt, molt complicat. I això sembla que no es vol entendre. O sigui, s'està dient a crits i sembla que no es vol entendre. Aleshores, s'ha de canviar completament el model econòmic. Hi ha determinades activitats que s'ha de reconvertir, s'han de potenciar d'altres, s'ha de potenciar un model econòmic molt més de proximitat, de producció local, de resiliència, que podem tenir més sobirania a nivell econòmic, alimentari i energètic, per exemple, i cap aquí hem d'anar. No hem d'anar a incidir un model que és el que s'està portant cap al desastre. Un model que, a part, incidirà perquè tindrem problemes a nivell de subministres de determinats materials. O sigui, hi ha determinats materials, començant pel petroli i després molts d'altres, que tindrem problemes de subministres. I en el tema del petroli no serà d'aquí gaire lluny. O sigui, l'Agència Internacional de l'Energia diu que abans del 2025 hi haurà problemes de subministrament de petroli. Aleshores, fer projectes megalòmans que al final són pura especulació i puro pelotazo, d'acord? Perquè es beneficien bancs, constructores i capitals estrangers, doncs és que no té cap sentit i és un crim aquesta situació plantejar un projecte d'aquesta mena quan amb la quantitat de turistes que van venir l'any 2019, perdó, crec que no cal que aquesta quantitat sigui encara més gran, no?
Exacte.
El que hem de fer és anar reconvertint l'economia, potenciant moltes altres coses, potenciant el tren, nocturn i tot altre tipus de mobilitat molt més sostenible, no?
Ja per acabar, Jaume, volíem preguntar-te, després de la manifestació d'aquest dissabte que convocàveu amb altres entitats també ecologistes del territori, a partir d'ara què?
Doncs continuar amb la pressió contínua. O sigui, hi ha diverses vies. Es poden fer manifestacions, es poden fer articles, es poden fer accions més disruptives, es pot fer contactes amb partits polítics, amb administracions, podem... mil coses que hem d'anar tractant i treballant i pensant, però no és estar quietes, això que ho tinguin clar. I a nivell judicial, fins i tot. O sigui, si cal arribar a nivell judicial, pues arribarem a les institucions comunitàries, el que calgui, per sortir d'aquest disbarat, que és un complet disbarat, sincerament.
Doncs hem parlat amb Jaume Osete de la plataforma Zero Port. En qualsevol cas, seguirem ben pendents. És ja la tercera vegada que abordem aquesta qüestió, de fet, aquí, a Connexió a Europa. És una qüestió que ens preocupa i molt, perquè també ens toca aquí, ben a prop del territori. Gràcies per atendre'ns avui i seguim en contacte.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda, vagi bé.
I un altre dels col·lectius que també s'ha manifestat aquest dissabte pels carrers del Prat en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat és Unió de Pagès, on parlem amb un dels membres, i és el Lluís Parés. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bé, doncs expliqui'ns una mica què els sembla aquesta proposta que ha fet Aena. Recordem que, de fet, la compensació que proposa l'gestor de l'aeroport es carregaria bona part d'espai agrari, de fet, també.
Efectivament. A veure, la proposta d'Aena és una proposta celebrada, evidentment, que ha sortit sense pensar ni sense reflexionar res, que no tenim cap informació. Nosaltres al mes de febrer vam estar reunits a l'aeroport, que en cada mes de febrer ens reunim, i mai ens van parlar de res, de res, de res. No se sabia res, de res. I ara ha sortit tot com un boom, no? Vull dir, quan encara l'aeroport no ha compensat absolutament res de la tercera pista, que també ha de compensar la tercera pista. Doncs no ha compensat res.
Els grups ecologistes, ara ho escoltàvem també, que assenyalaven que precisament aquests terrenys que proposa Aena són els mateixos que ja hauria d'incloure aquesta ampliació de la protecció com a mesura compensatòria de la tercera pista, i en especial, doncs, mirada amb aquest toc d'alerta que va fer al febrer la pròpia Comissió Europea en la carta de requeriment.
Exacte. La Comissió Europea ja els ha advertit a la Generalitat de Catalunya que deuen aquesta compensació. Evidentment, aquesta compensació, on pensa compensar-la Aena? A veure, perquè Aena està dient moltes coses, vull dir, disbarats, perquè vol fer una llacuna nova, a on? En uns llocs on té parc agrari, a on hi ha explotacions, més cap al sur, no?, però perquè ja és de l'aeroport, però a on està allà hi ha explotacions de primera qualitat, hi ha explotacions com, a veure, tot amb rec, d'aspersió, de microaspersió, en fi, hi ha invernacles, vull dir, a veure, això està molt fàcil de dir que es carregaran la zona agrícola, no?, vull dir, a veure, és molt dir, no?, i evidentment la zona agrícola també és un espai protegit, és clar, i les compensacions que han de ser per xarxa Natura 2000, per zona CEPA, per zones no sé què, on? A dintre del parc agrari? Bueno, ja en parlarem també, pues, perquè això de disposar de la casa dels altres per millorar la meva, home, això s'ha fet tothom, diguéssim. Bueno, no ho fem perquè nosaltres tenim una mica d'ètica i una mica de moral. La moral ens retrauria, no?, aquestes coses. Però, esclar, molts polítics d'ètica en tenen molt poca. Vull dir, perquè, bueno, jugant, començant el joc brut, ja tenim, doncs, el mateix que vam tenir amb l'Eurovegas. Teníem l'Ajuntament del Prat, que nosaltres en dèiem la 31a Brigada, i que nosaltres ens vam ajuntar amb ells i vam resistir l'embat de la 245 Divisió, que la 245 Divisió, amb el seu jefe del castell de Cornellà, és la carretera que va de Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà, etc. Nosaltres ho qualifiquem així. Es va resistir l'embat, i es va guanyar. Per tant, doncs, creiem que això es guanyarà, senzillament, i creiem que totes aquestes coses que es volen compensar dins del parc agrari, i que Aena ho troba molt fàcil, bueno, ja en parlarem, també.
Doncs hem parlat amb Lluís Parés, ell és membre de Unió de Pagesos aquí al Baix Llobregat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Connexió Europa. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Connexió Europa d'aquest dimarts 15 de juny. Nosaltres ho deixem aquí i us emplacem a una nova cita amb l'actualitat europea dimarts, la setmana que ve, a partir d'1:15 del vespre. Gràcies una setmana més per la confiança.